Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, considera imprescindible la signatura de l'acord entre l'Estat i la Generalitat per construir la B40 prevista durant aquesta setmana. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. Ferrés també recalca que la ciutat necessita la Ronda Nord i insisteix que no suposarà cap perill per l'entorn natural sabadellenc.
Que no s'han de preocupar. Nosaltres no estem parlant de quart cinturó, ho hem dit sempre, és una infraestructura absolutament assumible. De la mateixa manera que no vam tenir una campanya contra la Ronda Oest, crec que no hem de tenir una campanya contra la Ronda Nord.
Des de les patronals SECOT i Foment del Treball han valorat possiblement l'acord, mentre que des de formacions com Esquerra o Sabadell en Comú Podem l'han lamentat.
Augmenta el nombre de nouvinguts atesos a l'ESCAI fins a batre un nou rècord, prop d'un miler en 5 mesos.
Tot fa pensar que se superarà el registre d'atesos de tot el 2022, quan 1.700 persones van demanar assessorament al Servei Ciutadà d'Acollida a la Immigració. El 40% dels atesos acaben d'arribar a Sabadell, sigui provinent del seu país d'origen o d'altres municipis catalans.
I en esports, Miqui Lladó continuarà al capdavant de la banqueta del primer equip del Centre d'Esports Sabadell com a mínim una temporada més.
El club ha fet oficial aquest migdia la renovació del tècnic de Sant Cugat fins l'any 2024. El següent pas serà la confecció de la plantilla de cara a la pròxima temporada.
Aquesta i altres notícies es repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la P7 trobem 4 quilòmetres de retencions en sentit sud, al seu pas per Barberà, i 2 quilòmetres més a Sant Cugat, en aquest cas en sentit nord. A la C243C hi ha 4 quilòmetres de cues a Rubí per anar cap a Terrassa. I ja si mirem cap a Barcelona, trànsit molt dens amb trams d'aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Han baixat notablement les temperatures respecte al cap de setmana. Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada l'atmosfera està ben activa a hores d'ara i descarreguen tempestes. Estan fins i tot fent mal en algunes comarques de Girona i, de fet, als immediats minuts plourà o pedregarà. Amb moltes ganes al voltant de les Gavarres, al sud de la Garrotxa, i es van desplaçant cap a gran part del Gironès, de la Selva, i independentment d'altres ruixats que es formen al Pirineu. Per exemple, a hores d'ara plou amb ganes a la capçalera de les Nogueres o també cap al nord de l'Alt Urgell. Hi ha alguns xàfecs, però ja menys importants, que a hores d'ara afecten l'àrea metropolitana de Barcelona, cap al sud, sobretot, i també al Camp de Tarragona. Però hem d'estar molt pendents, sobretot, de les tempestes que cauran entre el Fluvià i la Tordera al llarg d'aquesta tarda i vespre. Temperatura que va baixant allà on va descarregant. Pel que fa demà, ja tindrem ruixats al matí, sobretot a les comarques tarragonines i de Barcelona, i demà a la tarda una altra vegada compta a Girona i a la Catalunya central, també al Prepirineu. Us seguirem a la xarxa.
Històric, així qualificat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, l'anunci de l'acord entre l'Estat i la Generalitat sobre la B40. Les dues administracions signaran aquesta setmana el protocol que ha de permetre iniciar les gestions per definir el traçat de la futura carretera, que ha d'unir Castellà, Sabadell i Terrassa. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Ferrés ha afirmat que la ciutat necessita disposar de la infraestructura.
Sabadell necessita aquest sistema de rondes per poder desbloquejar trànsit de la Gran Via, trànsit de l'Avinguda Estrasburg, trànsit de la Ronda Ponent, de l'Avinguda Mata de Pere. Per tant, una molt bona notícia, que ja fa mesos doncs, que s'hagués hagut de signar, arriba quan arriba, però contents, doncs, òbviament, d'aquesta signatura i que sembla que es comença doncs, a desbloquejar aquesta demanda històrica del territori.
L'alcaldessa també ha fet gestions amb la Conselleria de Territori per abordar com abans millor les negociacions sobre com serà aquesta Ronda Nord. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Un recorregut que en el tram Sabadell i Castellà l'alcaldessa té més o menys clar. Ha assegurat que en cap cas el projecte consistirà en una via d'alta capacitat i aposta per dos carrils per sentit amb un mes d'incorporació per banda.
Bueno, nosaltres sempre hem apostat, ho sabeu, per fer-ho soterrat per l'Avinguda de les Palmeres. A més tenim estudis doncs, que ens afirmen, per tant, això és el que hem de també parlar amb el cos d'enginyers dels diferents departaments, no? Doncs que es podria fer fins i tot amb tuneladores, és a dir, amb el mateix sistema que es va fer als ferrocarrils, per tant, sense necessitat d'obrir en rasant, i per tant, això ens obre una possibilitat, no diríem, el món de l'enginyeria i de la tècnica ens obre possibilitats de fer infraestructures amb molt poc impacte, no? Que al final és el que tenim. Tant molt poc impacte en el territori com molt poc impacte durant les obres, que són dues coses doncs, que a nosaltres ens agraden.
Sobre el tram més controvertit de la infraestructura, el que ha d'unir la ciutat amb Terrassa, Farrés ha llançat un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que serà respectuós amb tothom.
Si amb un 2+2 fem, no necessitem més, també, no? I per tant, amb aquesta idea que dèiem també d'intentar consumir el mínim territori possible, que crec que aquesta també és una part important de la discussió, no?
I en aquest sentit, l'alcaldessa no entén que es faci una campanya contrària a la Ronda Nord i recorda que quan es va construir la Ronda Oest tampoc n'hi va haver.
La de l'alcaldessa Marta Farrés no és l'única reacció en relació al protocol de la B40 que s'ha fet públic avui. N'hi ha hagut més. Les patronals CECOT i Foment del Treball han celebrat l'acord entre l'Estat i la Generalitat al voltant d'aquest projecte.
El president de la CECOT, Xavier Panés, ha afirmat que la signatura del protocol, tot i que arribi tard, és una notícia positiva per al territori i ha afegit que es mantindran vigilants per evitar més endarreriments en la definició del traçat de la infraestructura. En la mateixa línia, Foment del Treball ha assenyalat que la B40 servirà per millorar la mobilitat, però també la competitivitat del Vallès.
Qui també ha celebrat l'acord és Junts per Sabadell.
El portaveu Lluís Matas defensa que aquest primer pas per construir la B40 és essencial per a la ciutat.
Per nosaltres era fonamental doncs, que aquests 53.000 veïns i veïnes que viuen al voltant de la Gran Via, aquesta autopista urbana que travessa Sabadell de sur a nord, doncs, tinguessin una alternativa a aquests nivells de contaminació que són insostenibles. I, per tant, tots aquests més de 40.000 vehicles que arriben a passar per la Gran Via cada dia doncs, tinguin una alternativa de mobilitat.
En canvi, Mata s'ha mostrat escèptic, afirmant que és dubtós que el govern espanyol mantingui la seva paraula.
En canvi, des de formacions polítiques com Esquerra o Sabadell en Comú Podem, la visió no és gens positiva.
No, i han reiterat el seu no rotund al quart cinturó. Tant el portaveu d'Esquerra com el dels comuns a l'Ajuntament, Gabriel Fernández i Joan Mena, insisteixen que cal apostar fermament per una mobilitat alternativa basada en el transport públic.
Continuem on sempre hem estat, on hem estat ahir, avui i demà. En contra del quart cinturó. I estem a favor d'una mobilitat de futur, d'un model que aposti clarament per el medi ambient, per la sostenibilitat, que sigui responsable, que no sigui desarrollista i que aposti per el transport públic de qualitat.
És una infraestructura caduca que no respon al model de mobilitat actual que necessita ni Sabadell ni el Vallès Occidental. Per tant, el que cal fer és impulsar el transport públic.
Per últim, des de la campanya contra el quart cinturó, alerten que la signatura del protocol és només una declaració d'intencions i que caldrà signar un conveni entre administracions. Joan Carles Salles és un dels membres del col·lectiu i president de l'ADENC.
Sembla ser que el que pretenen firmar el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat és un protocol previ que diu que es farà un conveni i en aquest conveni es dirà com es fan les coses. Nosaltres diem que aquest protocol és un document que no té cap valor administratiu, és un valor polític d'un compromís entre dues administracions.
Salles també ha retret a Esquerra que s'hagi afegit a l'acord en lloc de refermar el seu compromís amb una mobilitat sostenible.
Tot això el mateix dia que l'Ajuntament ha presentat les línies mestres dels primers 100 dies de mandat, unes accions que passen de l'habitatge al civisme passant per la cultura. La repassem a continuació. Comencem per aquest últim, la cultura.
Farrés ha anunciat que compraran el Museu del Gas durant aquest 2023 i que les obres d'adequació de l'espai començaran a finals del 2024 o principis del 25.
En habitatge, què s'hi farà?
Doncs es continuarà amb la política de compra de blocs ocupats. De fet, en una roda de premsa celebrada aquest matí, l'alcaldessa Marta Farrés ha anunciat que ja n'han comprat un.
Que ja hem comprat o que estem en vies de comprar aquest primer habitatge ocupat. Adquirirem un immoble amb 8 habitatges. En aquests moments ja s'estan estudiant les situacions de cada un de les persones doncs, que tenim a dintre i, per tant, doncs, també per començar doncs, això, a alleugerir doncs, aquells casos que s'hagin de produir les ocupacions, que també ho diem, que si s'han de produir les tirarem endavant i en aquells casos doncs, on es compleixin i es puguin regularitzar, doncs, que també es...
Continuem parlant de sostenibilitat.
En aquest sentit, es plantaran 1.500 arbres nous en parcs de la ciutat, però també en grans avingudes, com per exemple la Gran Via.
A mobilitat, més entorns escolars segurs.
Sí, concretament 20 més. Els primers es començaran a construir en els pròxims dies i són el de l'escola Joaquim Blume, Sa Muntada i Sant Julià.
També veurem una nova campanya de convivència.
Sí, una campanya que anirà acompanyada de multes si no es compleix. Parlem dels propietaris de gossos i dels seus excrements.
I per últim, el riu Ripoll passarà a ser sòl industrial.
Així s'aprovarà el pròxim ple municipal, una normativa que ha de servir per atraure noves empreses.
L'Ajuntament haurà d'indemnitzar amb 800.000 euros la dona que va quedar paraplègica per la caiguda d'un arbre. Així ho ha avançat el Periódico de Catalunya.
Els fets van tenir lloc el 9 de desembre del 2014 a la plaça Joan Coromines i la dona va patir lesions greus al caure-li un arbre a sobre. Com a conseqüència, la dona va quedar paraplègica i actualment surt molt poc de casa necessitant assistència. Segons la sentència, l'Ajuntament de la ciutat no ha pogut acreditar un correcte manteniment de l'arbre ni tampoc per què no es van presentar les entrades a parcs i jardins degut al fort vent. Així, la magistrada del cas considera l'administració com a responsable dels fets. Tot i la sentència, l'Ajuntament podrà presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Notícies vespre.
Hem notat una davallada de prop del 25% en inscripcions aquest curs vinent.
Acabem d'escoltar la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, Emma de Miguel Fernández, donant a conèixer que una de cada quatre places privades han quedat buides aquest curs.
Sí, des del punt de vista de l'associació que agrupa les escoles privades és conseqüència de la gratuïtat de l'I2 als centres municipals.
El curs passat potser es va notar més a I2, aquest any ja es nota a I1, les famílies amb previsió, imaginem ja d'estar dins de l'escola bressol pública i, per tant, ja comptar amb aquesta gratuïtat de cara al següent any.
I com que moltes famílies, 450 sabadells, s'han quedat sense plaça a les escoles bressol municipals, han posat a disposició de l'administració les seves vacants. Emma de Miguel Fernández és portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants.
El que demanem és que s'aprofiti aquesta infraestructura privada per cobrir aquestes places i que no es destinin diners públics a més escoles bressols.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, però apunta que no hi ha cap centre que hagi de tancar per aquest motiu.
L'Avant arriba als seus 30 anys de vida amb el repte de construir un centre a Terrassa equivalent al del carrer Estrella de Sabadell. La construcció, amb un cost de 2,5 milions, ja està en marxa després que l'Ajuntament de Terrassa els cedís un espai. No obstant això, encara falta 500.000 euros per acabar de finançar el projecte.
Una subvenció de fons de Next Generation i de la Diputació de Barcelona ha donat l'impuls inicial d'aquest projecte. Ara estan buscant suports entre ciutadania i empreses per culminar-lo. Un cop en marxa, el nou centre suposarà un creixement de l'Avant, com ha apuntat la seva directora general, Anna Soler.
Això implicarà un augment bastant gran i bastant important de la plantilla per poder oferir, no, tots aquests serveis i poder donar resposta a totes les necessitats que hi ha a Terrassa i alhora també, evidentment, això està relacionat, un augment molt important de persones usuàries. Llavors, sí, serà, o sigui, esperem. La nostra idea és a veure si podem obrir el centre a inicis de l'any 2025 i tot el que estem treballant perquè així sigui. Sembla que tot indica que podrà ser així. Llavors, a partir del 2025, doncs, un creixement per l'Avant molt, molt, molt gran i molt important.
Per donar a conèixer el projecte i celebrar el 30è aniversari de l'Avant, l'entitat ha organitzat una festa el pròxim divendres 7 de juliol a 6:45 de la tarda al Parc Vallparadís de Terrassa. Serà un esdeveniment lúdic obert a totes les persones vinculades a l'Avant, així com a la població en general.
El Servei Ciutadà d'Acollida a la Immigració, l'SCAI, està en procés de superar el màxim nombre de persones ateses aquest any. En només 5 mesos, prop d'un miler d'usuaris han demanat assessorament per conèixer el municipi i el sistema jurídic català. Com explica Raquel Garola, coordinadora de l'entitat, és una xifra superior a la d'anys anteriors.
Gairebé unes 1.000 persones s'han atès amb els primers 5 mesos, que de fet ja seria una xifra superior a la del 2022, perquè el 2022 vam atendre durant l'any 1.700 persones, llavors aquest any segurament les xifres seran encara més elevades que les del 2022, que ja és una xifra molt, molt elevada pel tipus de servei que oferim.
Què més ha explicat?
Doncs que prop del 40% dels usuaris són persones que acaben d'arribar a Catalunya des del seu país d'origen o bé d'altres municipis, però és el primer cop que trepitgen Sabadell. Per això reben assessorament per conèixer els recursos locals i també els acompanyen per fer els tràmits jurídics que necessitin. Des de l'entitat, però lamenten la demora que han de patir.
un arrelament social, que és un dels tràmits més freqüents, que seria per persones que portin aquí un mínim de 3 anys al territori espanyol, doncs clar, hem de tenir en compte el temps que pugui trigar la persona en reunir la documentació. Després, si s'ha de fer un informe social, que en el cas de persones que no tinguin familiars directes al país d'origen s'ha de fer aquest tràmit, ara mateix la Generalitat, per exemple, està trigant uns 3 mesos en emetre aquests informes. Després de que tenim tota la documentació, es presenta el tràmit a estrangeria, el termini legal són uns 3 mesos, o si hi ha algun requeriment de documentació, volen comprovar alguna altra documentació, doncs ens podem anar als 4 o 5 mesos. Llavors, potser des de que la persona comença a reunir la documentació fins que té el permís, perfectament poden haver passat 7 o 8 mesos.
A més, actualment la cita prèvia per demanar asil no funciona ni per internet ni per telèfon, ja que només s'atenen trucades 3 hores al dia.
A través del programa Vacances en Pau, l'entitat Vallès Wilaya organitza cada estiu estades a Sabadell de nens sarauís durant 2 mesos. Les estades comencen a finals de juny, però aquest any encara no han pogut arribar els infants.
Eva Mora, presidenta de l'entitat, ha explicat per què enguany encara no han arribat cap dels 13 infants que seran acollits per família sabadellenques.
Està tot quadrat ja, només falta que la companyia de vol trobi forats per posar tants nens. Clar, tu pensa que aquest any crec que són a tot Espanya més de 2.600 nens i aquí a Catalunya 250. Clar, s'ha de buscar vol per 250 nens.
L'opció de viatjar amb vols separats no és possible perquè tot això es tramita a través d'un passaport conjunt i, per tant, han de venir en el mateix avió. Un cop a Sabadell, famílies com la de l'Antònia Fargas es faran càrrec dels infants durant 2 mesos. Fargas ha assegurat que es tracta d'una vivència molt enriquidora i ha explicat com es van animar a participar-hi.
I va venir per part dels meus fills, que en aquell moment eren adolescents, i tenien, a la família teníem una tieta que es va acollir nens saharauis i van venir un cap de setmana a casa. I a l'any següent doncs, ells es van animar i van dir, bueno, nosaltres érem mestres, i va dir, ostres, sou mestres, teniu els 2 mesos de vacances, doncs a nosaltres ens faria molta il·lusió. I la veritat és que van ser els nostres fills qui ens van animar.
Tot i el retard, Vallès Wilaya confia en poder realitzar el programa Vacances en Pau per poder donar un estiu diferent a tots aquests infants sarauís que viuen en camps de refugiats.
Avui també és notícia.
Els conserges de les piscines municipals reclamen millores laborals.
Demanen als horaris dels mediadors incrementar-ne el volum i també dotar de més presència policial als recintes. El conserge de la piscina de Campoamor i membre de la coordinadora obrera sindical, José Antonio Álvarez, asseguren que estan farts de la situació.
La nostra feina a les piscines és una feina molt complicada, m'explico. Nosaltres ens hem de cuidar de l'aigua, ens hem de cuidar de la instal·lació en general, dels lavabos, que funcionin, que les portes tal, que els vestidors estiguin en marxa, m'explico? I a sobre, hem de fer... Som la cara de l'Ajuntament davant de l'usuari.
Després d'una mobilització aquest cap de setmana, els conserges han aconseguit una reunió amb la regidora d'Esports, Montse González, demà dimarts.
La biblioteca Vapor Badia estarà tancada una setmana més per problemes amb la climatització.
Segons fonts municipals, estan a l'espera d'una peça per arreglar l'aire condicionat. Inicialment, la incidència estava localitzada a la primera planta de la Vapor Badia i aquest espai va quedar inutilitzat ja des del divendres anterior.
I en successos s'esfondra el sostre d'un edifici del carrer Castellbisbal de Terrassa.
8 dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets aquesta matí. De tots els habitants de l'immoble, però n'han pogut sortir il·lesos. L'estructura ha patit danys i els residents no hi podran tornar fins que es repari. També s'ha desallotjat 16 veïns del bloc del costat.
El Fresh Festival presenta aquesta nit l'espectacle Guillermota, un homenatge a l'artista Guillermina Mota. Jordi Vidal es posa en la veu i la caracterització de l'artista per oferir al públic assistent un concert íntim. En repassaran les cançons més conegudes de Mota, però també hi haurà lloc per gaudir de cançons poc conegudes pel gran públic.
L'espectacle es podrà veure a 2:15 de la nit al Jardí de l'Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell. Jordi Vidal ha explicat com ha creat aquesta proposta.
Nosaltres el que hem fet és endinsar-nos en el seu univers, en el seu univers potser més desconegut. Vull dir que la Guillermina és molt coneguda a través dels couplets, però ella té tot un món més interior, més unes cançons més íntimes, més delicades, en les quals nosaltres ens hi sentim molt, molt identificats.
Guillermot ha rebut nombrosos premis i reconeixements, entre ells el Premi de la Crítica 2021 a Jordi Vidal com a millor actor de musical o el Premi Teatre Barcelona 2021-2022 com a millor espectacle musical de proximitat. Per a Vidal, però, el millor premi és el reconeixement del públic.
Però realment el premi més gran sempre és el de poder continuar treballant i sobretot el de poder fer molts concerts d'aquest espectacle que amb el qual nosaltres és un plaer fer-lo, és un gust fer-lo, el públic acaba entrant i entra molt ràpid i gaudeix molt i la festa que es crea amb el concert realment és el millor premi.
L'espectacle està dirigit per Jordi Prat, mentre que a l'escenari Jordi Cornudella acompanyarà el piano a Jordi Vidal en el seu viatge a l'interior del món de Guillermina Mota.
I també el Fresc, l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, repassarà tots els clàssics del cinema.
S'interpretaran els temes de pel·lícules com Pirates del Carib o Star Wars, tot acompanyat amb les interpretacions, també dalt de l'escenari, de l'actor i músic sabadellenc Enric López. El director de l'orquestra, Miguel Ángel Maestro, explica que vol garantir així que tot el públic, des del més gran fins al més petit, sàpiga de què va cada tema i alhora dinamitzar la funció.
A lo millor hi ha gent que no sap de què va els Miserables, no? O Cats, no? Sí, sí, coneixen el Memory, però poca cosa més, no? Doncs, bueno, pues, l'Enric introdueix una mica amb la seva veu i amb la seva teatralització, no? Doncs, pues, introdueix els temes i jo crec que és molt més enriquidor i més amè.
Tot plegat, recordem, avui a les 8 del vespre.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La policia podrà desallotjar parcial o totalment una graderia o aturar un partit en cas d'insults racistes o homòfobs.
Així ho recull una instrucció del Ministeri de l'Interior per reforçar la seguretat d'aquest tipus d'actituds en esdeveniments esportius. La instrucció també preveu la possibilitat de sancionar els organitzadors dels espectacles si no col·laboren prou amb les autoritats per aturar els actes incívics.
El Consell General d'Economistes revisa a l'alça les previsions de creixement de l'economia espanyola per al 2023.
Situa la pujada del PIB en el 2,1% interanual, 3 dècimes més respecte dels últims pronòstics, tot plegat arran del bon comportament dels indicadors durant el primer trimestre.
Esports.
Miqui Lladó continuarà com a entrenador del Centre d'Esports Sabadell com a mínim una temporada més. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El tècnic de Sant Cugat ha signat fins al 2024.
Així és, tot i fer dies que des del mateix club es donava per fet la renovació del tècnic de Sant Cugat, no ha sigut fins aquest migdia que s'ha fet l'anunci oficial de la renovació de Lladó. Miqui Lladó va arribar al càrrec el passat mes de desembre, després de la destitució de Cabri Garcia, del que Lladó era l'ajudant i es convertia en el tècnic més jove de la història de la Primera Federació. En roda de premsa, el president del club, Pau Morilla Giné, s'ha felicitat per la notícia.
Aquí les coses es fan sempre com s'han de fer i ara era el moment de fer-ho, molt contents, amb moltes ganes de veure el bon paper que farà el Miqui i el seu equip. Molt content jo personalment, però sobretot no de tots els arlequinats, absolutament feliç de la vida. Que sí, continuï una temporada més com a mínim.
Si la carpeta de renovació de Lladó s'ha pogut tancar és perquè el centre d'esports ja té definit el pressupost. Sense voler entrar-ne en detalls, Morilla Giné ho ha confirmat en l'acte de presentació de la renovació de Movento com a patrocinador.
En el moment en què ja tenim aquesta visibilitat i hem fet tots els números de la manera com es fan sempre bé en aquesta casa, doncs sabíem que hi havia un procés i el primer escalador d'aquest procés era fer el que s'ha fet avui.
Tot fa indicar que el pressupost se situarà per sota dels 900.000 euros. En els pròxims dies haurien de fer-se oficials els primers reforços de la plantilla. Laurent Buron, atacant fins ara al Múrcia, és un dels més ben posicionats, tal com ha avançat el periodista Àngel García i ha confirmat Ràdio Sabadell. El davanter Guillem Naranjo també és a prop de signar, així com el central Biel Ferrés.
Seguim amb la informació del Centre d'Esports Sabadell, en aquest cas el filial, perquè ja es coneixen tots els detalls de la nova Superliga Catalana, que finalment s'anomenarà Lliga Elite.
L'Assemblea General de la Federació Catalana, celebrada a Sant Cugat, va aprovar tots els punts, entre ells el pla de competició per la pròxima temporada. Després d'assolir l'ascens des de Primera Catalana, el Sabadell B formarà part de la nova màxima categoria del futbol català, en el qual hi participaran 16 equips en un únic grup. Els dos primers ascendiran directament a Tercera Federació, mentre que els que acabin entre el tercer i el sisè lloc disputaran un play-off per pujar al futbol estatal. Joan Soteres és el president de la Federació Catalana de Futbol.
La nova categoria del futbol territorial català, potent, atractiva i de nivell esportiu. Permeteu-me reafirmar-me que tindrà les subvencions anunciades per a tots els equips. Ningú hi sortirà perdent, perquè som previsors i fiables. I hem demostrat que sempre que complim allò que diem.
Una competició que no jugaran com a mínim amb el Centre d'Esports B, Pere Belmonte, Raúl Ferrer, Oriol Bordes i Sebas Mendoza, ja que el club va anunciar que no seguirien el filial arreglat. A l'assemblea de divendres també es va aprovar la construcció d'una ciutat esportiva per al futbol català i es va donar a conèixer el projecte, que comptarà amb camps de futbol de gespa artificial i natural, un pavelló de futbol sala, una pista de futbol platja. La nova casa del futbol català estarà ubicada a Sant Feliu de Llobregat. Soteres creu que és un equipament imprescindible.
Un equipament imprescindible si volem seguir dotant de múscul la nostra federació. Recentment hem signat un protocol d'intencions amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per poder construir diversos camps de gespa natural i artificial, un pavelló de futbol sala i un camp de futbol platja. L'espai s'erigirà com la nova seu central de la federació, amb un edifici d'oficines on també hi haurà els serveis de la mutualitat.
El complex tindrà també un estadi amb una graderia amb capacitat per 1.500 aficionats.
La selecció espanyola de waterpolo masculí s'ha penjat aquesta passada matinada la medalla d'or a la superfinal de la Copa del Món celebrada a Los Angeles.
L'equip que dirigeix David Martín s'ha imposat clarament a Itàlia a la final 10-4 i d'aquesta manera els quatre representants de l'Astral Pool, Edu Lorrio, Fran Valera, Bernat Sanaurja i Sergi Cabanes, tornen dels Estats Units amb un pes extra a l'equipatge. Els espanyols han dut a terme una competició per emmarcar amb una victòria clara 18-9 contra Alemanya als quarts i d'imposar-se a Hongria 10-8 a les semifinals. La Copa del Món serveix als David Martín per encarar amb forces al Mundial de Fukuoka, on defensaran el títol de campions de món que van aconseguir fa un any a Budapest.
I seguim amb waterpolo perquè aquest cap de setmana es va celebrar a Can Llong el primer partit internacional de waterpolo ability.
El duel va enfrontar la Finet Work Aquatic a la selecció catalana i la italiana i se'l va acabar emportant el combinat transalpí per 8-19. El Club Natació Sabadell va comptar amb quatre representants dins l'aigua: Albert Martínez, Toni Tariño, Jordi Cervera i Esther Aroles. També representava el club Sergio Moyano, que va fer les tasques de segon entrenador, i Pep Riera, que va actuar com a delegat.
Un últim apunt de waterpolo perquè la jugadora del Club Natació Sabadell, Ona Jurado, es va proclamar aquest dissabte campiona d'Europa sub-15.
La jugadora del Sabadell ho va fer amb la selecció espanyola, que es va imposar a Grècia a la final per 10-4 al campionat d'Europa que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Zagreb, Croàcia. El club ja ha confirmat que Jurado formarà part de la primera plantilla de l'Astralpool femení de cara a la temporada que ve.
En ciclisme, el Tour de França ja ha entrat a territori francès amb el sabadellenc David de la Cruz encara a la prova.
El ciclista d'Espronceda ha pres avui la sortida després de la caiguda que va patir ahir a la segona etapa de la ronda francesa i que li va provocar diverses contusions, quedant-li especialment afectada la cama esquerra. A l'etapa d'avui, que ha arrencat a Morevieta i ha acabat a Bayona, ja a terres franceses, de la Cruz ha entrat a 1 minut i 32 segons del guanyador de l'etapa, el belga Jasper Philipsen, que s'ha imposat a l'esprint. A la general, el d'Espronceda es troba ara amb més de 22 minuts d'Adam Yates, que manté el mallot groc. El Tour continuarà demà amb la quarta etapa, que recorrerà els gairebé 182 quilòmetres que separen Dax i Nogaró. L'etapa comptarà amb un port de categoria especial i un de categoria 4.
El sabadellenc Sergi Reñé s'imposa la quarta prova del circuit català de voler i platja i acarona la classificació pel torneig final de Badalona.
El jugador de Sabadell, Sergi Reñé, junt amb el seu company a la sorra, Òscar Jiménez, van vèncer la prova del bitxí català en voler i tour, que es va celebrar aquest cap de setmana a la platja de la Rabassada de Tarragona. Reñé i Jiménez es van guanyar a la final a la parella Nieto-Barreda per 2-0, 21-16 i 21-15. El mateix jugador de Sabadell reconeix que els ha costat agafar ritme aquest cap de setmana.
La veritat és que estem molt contents, perquè sí que és veritat que ha sigut un torneig complicat, complicat i estrany a la vegada, perquè ha sigut com hem començat de menys a més. Al principi va ser molt psicològic els partits, perquè no ens sortia res, estàvem com raros dins del camp. Jo crec que és per el fet d'entrenar poc junts i al final pues, fa que haguem d'agafar ritme durant el torneig.
Amb la victòria, la parella té gairebé garantida la participació a la final que se celebrarà a Badalona l'últim cap de setmana d'agost.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 3 de juliol. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.